Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui volem parlar d'un tema que moltes vegades preocupa els pares. Són les pors dels infants en diferents moments de les seves etapes evolutives.
La por és una manifestació emocional molt freqüent, sovint en la infància davant de situacions i experiències noves. És una resposta innata del nostre cervell i forma part del nostre ADN emocional. La pateixen tots els animals que s'exposen a una situació desagradable o davant de la percepció del perill. Parlem de por real quan és directament proporcional a la dimensió de l'amenaça i parlem de por irreal o irracional quan la proporció de la por no té cap relació amb el perill. Així doncs, podem dir que la por és beneficiosa, ja que és una reacció que forma part del nostre instint de supervivència. Si no tinguéssim por, probablement ens hauríem extingit fa milions d'anys. Hi ha diferents tipus de pors que cal saber identificar per poder-hi donar resposta. Moltes vegades, aquestes situacions de pors en infants poden arribar a crear angoixa a les famílies, perquè no saben massa què pot provocar aquestes pors i no tenen clar com reaccionar. No saben si és normal per la seva edat, si és millor fer-li cas, si és millor donar-li suport, protegir-lo, procurar distreure'l, forçar algunes situacions que li fan por per veure si les va superant, intentar treure-li importància. A tots aquests interrogants que produeixen malestar a les famílies, s'hi poden afegir les conseqüències d'aquestes pors i la relació amb els demés, el rendiment escolar, l'estat d'ànim, la seguretat en ell mateix, entre altres coses.
Per parlar d'aquest tema, avui tenim i donar resposta a aquests interrogants tenim amb nosaltres a la Mariví Rodríguez. Hola, Mariví.
Hola, bon dia.
Ella és metgessa pediatra, actualment jubilada, però ha estat exercint de pediatra durant molts anys aquí a Falset. Doncs bé, per començar, potser ens podries explicar una mica el que s'entén per pors infantils?
Bueno, com heu dit, la por és una emoció sovint desagradable que apareix quan ens enfrontem ante un perill, que aquest perill pot ser real o imaginari. Normalment, quan, les pors infantils, la major part de les vegades, són produïts per perills imaginaris. I com hem vist, és un component totalment normal i necessari, que tu ja ho has dit, per al desenvolupament evolutiu.
I si ens centrem en les pors que pateixen els nens i nenes, quins tipus de pors acostumen a tenir?
Mira, les més freqüents són la por als estranys, la por a la separació de la persona en la que se senten vinculada, els pares, la por a la foscor. La por a la foscor se pot acompanyar també d'altres pors, por a sens imaginaris, fantasmes, monstres, por als lladres, por als sorolls forts, por de l'amor, por als pares els hi passi alguna cosa, i després pot haver altres tipus de pors, por als animals, als incendis, a les altures, a les tempestes, són les pors més freqüents. Mm-hmm.
I a quines edats acostumen a tenir aquestes pors?
La por als estranys i la por a la, a la separació de la persona a la que se senten vinculada és molt freqüent i apareix cap als 9 mesos de vida, o sigui, apareix molt precoçment. Mm. I pot perdurar fins als 2-3 anys. La por a la foscor normalment comença cap als 2 anys. I a mesura que el nen va tenir més intel·ligència, més capacitat d'imaginació, llavors apareix lligat a aquesta por o no, la por pues, a sens imaginaris, fantasmes, monstres. Estes pors a vegades es veuen agreujades per dues situacions que són malsons i terrors nocturns, que ara faré un breu incís. Continuant amb les pors, pues cap als, això, quan tenen més imaginació, la por als monstres, 4-5 anys, 8-9 anys, 7-8-9, depèn una mica de la maduració del nen, pues pot aparèixer la por al fracàs personal, al ridícul, por de l'amor, por a que als pares els hi passi alguna cosa. Normalment les pors infantils, aquestes que estem començant, desapareixen i als 10 anys la major part dels nens no han de tenir aquestes pors. El que passa que a l'adolescència poden aparèixer altres tipus de pors, por pues, a la imatge corporal, a la sexualitat, a no encajar amb els altres, però diguem, són unes pors una mica diferents.
M'ha sorprès molt, Marie, perdona, m'ha sorprès molt això que has dit, no? Que als 9 mesos, que crec que bueno, estem parlant d'una persona encara molt, bueno, molt petita, no? Molt poca, no sé,
pues és, consciència. És una de les pors potser més freqüents i, de fet, el nen que somreia a tothom, de repente, quan veu un estrany, se posa a plorar. Uh-huh. O el nen que passava de braç en braç, quan se'n va la mare de l'habitació, se'n posa a plorar. És una por molt freqüent.
Clar, aquesta actitud que comentes, no? Sí que potser l'hem observat, però potser no l'havia vinculat jo directament a una por, no?
Bueno, si no, és que és una de les emocions que més bàsiques i que primer apareix en el nen. Uh-huh. Sí. Llavors, volia fer, si us sembla bé, una petita apunt de les dues situacions que he comentat, que són els malsons i els terrors nocturns, perquè són una de les coses que potser més sorprèn als pares, sobretot els terrors nocturns, i més preocupa als pares. Bueno, els malsons, tots sabem el que són, el nen es desperta cridant, ha tingut un malson, però recorda lo que li ha passat, llavors el pare pot anar, el pot consolar. Però els terrors nocturns són diferents perquè depèn en quina fase del son apareixen, tenim malsons o tenim terrors nocturns. Els malsons estan lligats a la fase REM de la son i els terrors nocturns a la fase no REM de la son. Llavors, què passa? Que el nen en els terrors nocturns se sobresalta, es desperta, crida, se sent al llit... els pares van, tenen una mirada com perduda, els pares te diuen, és que està com posseït, i el nen no respon, no es desperta. En aquest cas l'actitud dels pares ha de ser diferent, perquè intentar consolar-lo, intentar parlar, l'únic que pot fer és allargar aquest període de terror nocturn. Llavors els pares han de fer simplement pues, una... Esperar que el terror, que pot durar 7-10 minuts, passi. I normalment apareixen pues, ja quan comença a créixer la imaginació del nen, entre els 3, 6, 7 anys. En cas, a veure, normalment són esporàdics i no suposen cap problema. I solo en cas de que siguin molt persistents, pues, es pot fer algun tipus de pauta. Molt important la higiene del son, això importantíssim, clar, no sol per això, sinó per el rendiment i per altres coses, de pues, anar al llit a la mateixa hora, no tenir converses o pel·lícules o coses que puguin produir malsons. I després, en el cas dels terrors, si són freqüents, el que se pot fer és posar, com que normalment ocorreixen més o menys a la mateixa hora, perquè el ciclo del sueño té uns horaris, posar un despertador uns 15 minuts abans, llavors despertem el nen suavement, què tal, i que es torni a dormir. Llavors trenquem aquest cicle, llavors el terror nocturn no desapareix. ¿Vale?
Sí.
En general és habitual amb els infants o són casos molt, molt esporàdics?
No, a veure, la bibliografia diu entre el 30 i el 50%, jo crec que la meitat dels nens tenen pors. Poden ser més o menys intenses, les pors normals dels infants. Ara, el que ja és menys freqüent és que aquestes pors deriven en situacions més greus, com poden ser l'ansietat o les fòbies. Llavors la incidència baixa molt, entre un 4 i un 9%, segons quina bibliografia consultis. La por de la separació, que hem comentat tan freqüent als 9 mesos, bueno, pues, en un 4% dels casos termina en una ansietat per separació, que és, clar, és una situació complicada i que requereix ja una ajuda especialitzada. I algunes pors pues, també es poden convertir en fòbies. Això després, com que crec que parlarem una mica de lo que poden fer els pares, és una de les coses, precisament en l'actuació dels pares, pot prevenir l'aparició d'aquestes fòbies.
Perquè, per exemple, aquestes pors, segons quin tipus de pors, poden ser també influència de situacions que hagin viscut els nens?
A veure, el nen neix amb mecanismes neuroendocrins que li permeten expressar i experimentar les emocions bàsiques, alegria, tristesa, ira, fàstic, i una de les més bàsiques és la por. Ja hem vist que fins i tot als 9 mesos els nens ja comencen a tenir aquestes manifestacions de por. Per tant, estem en una situació normal, regulada fisiològicament. El que passa és que n'hi ha un component genètic, o sigui, un component hereditari. I aquest component genètic pot ser modulat per l'entorn. Les experiències, les converses, la televisió, les lectures... Està clar que si a un nen li mossega un gos, pues és molt probable que desenvolupi por als gossos.
Sí, però a vegades tenen por als gossos sense haver tingut...
Bueno, estem parlant d'un mecanisme com de supervivència, no? Estic amb un animal perillós que no sé si tinc un component genètic, sí. puc tenir por.
També pot ser com una mica la por al desconegut, no?
Exacte.
Llavors aquestes pors, aquests nens i nenes que senten aquesta por, quins efectes secundaris els hi provoquen amb ells?
A veure, en el moment que ante un perill, sigui real o sigui imaginari, se posa en marxa el sistema d'alarma del cervell, que està localitzat a l'amígdala. Llavors, l'amígdala estimula una sèrie d'estructures que liberen substàncies que fan que augmenti la freqüència cardíaca, que produeixi temblor muscular, sudoració, palidez, poden aparèixer vòmits, fins i tot pot haver pèrdua del control dels esfínteres, el nen es pot quedar petrificat, al revés, pot posar a gritar, es pot posar agressiu, però són respostes normals ante una situació d'alarma que normalment se resolen d'una forma senzilla.
Al final que pateixin aquests efectes que ara comentaves és que funciona, no?, el sistema de l'arma del propi cos.
Exacte.
I una mica anant així en el fons, perquè com hem dit abans, a vegades són coses que preocupen molt els pares, quina actitud han de prendre els pares davant d'aquests diferents tipus de pors?
L'objectiu dels pares és donar-li eines als nens perquè puguin superar aquestes pors i prevenir que aquestes pors es transformen en fòbies o en ansietat. ¿Vale? Potser començaré per lo que no han de fer. Mai hem d'educar des de la por. Educar des de la por pot ser una tentació perquè el nen llavors és més obediente i compleix millor les normes, però això és contraproduent. A veure, si jo tinc un nen mogut i sé que quan va a la consulta del pediatre o toquitea tot, és senzill dir-li, si te portes malament te punxaran. Però clar, què passarà el dia que el nen vingui a la consulta i l'haguem de vacunar? No entendrà res. Llavors, hem d'educar des dels límits, però mai des de la por. Tampoc hem de sobreprotegir. Moltes vegades sobreprotegint el nen intentant evitar-li un estrès, però l'únic que fem és augmentar aquest estrès. A veure, si un nen té por als gossos, quan vaig amb ell, cada vegada que veig un gos cruzo la acera, no li estic donant estratègies per afrontar aquesta por, l'estic alimentant. Per tant, és molt, molt important fomentar la seguretat en si mateix. I això és una cosa que fem cada dia, en el dia a dia, en les nostres coses normals. Jo en la consulta observava molt als nens el comportament i tenia una camilla per explorar i una petita escala de 2 escalons, una distància mínima, perquè els nens pugessin a la camilla. Hi havia 2 tipus de famílies, les que deixaven que el nen pugés, perquè a més el nen té aquesta etapa que diu, no, jo solet, vol fer les coses. I hi havia les famílies que diuen, no, que te cauràs. Clar, això és fomentar, són actituds que no fomenten la seguretat, que fomenten la por. Després, no hem de trivialitzar ni ridiculitzar aquestes pors. Això és molt important, també. No, és, hem de fer cas d'aquestes pors, dir-les que les entenem, acompanyar-les, dir-les que és una situació normal, que molts nens tenen pors, que nosaltres els ajudarem a superar-les i que és una cosa que a mesura que vagi creixent ho anirà superant. O si podem ensenyar a dir-se paraules d'ànim quan es tinguin una situació de por, a que vegin imatges que siguin boniques, que respirin d'una profundament. És a dir, si el meu fill té por als gossos, el que no he de fer és de cruzar la cera. L'agafaré de la mà i li diré, tranquil, estàs amb mi. Imagina't, respira a fons, no et posis nerviós. Imagina't que aquest gos és amic teu que està jugant amb una pilota a la platja i en el moment que hem passat, digue't a tu mateix, mira que bé, he passat... he sigut capaç de passar al costat del gos. A l'hora d'anar a dormir, perquè les pors nocturnes són molt freqüents, pues s'aconsella molt donar-li un ninot, una nina, que la podem anomenar la guarda dels pors. I s'aconsella fer una mica pues, de joc simbòlic, no? De dir-li... pues, per exemple, mira, senyor Conill, el mar té una mica de por a la foscor, vostè serà el guarda dels pors i l'ajudarà a no tenir por. I després li hem de preguntar al nen, i si el nen diu no, però és que jo tinc por igualment, ens hem de focalitzar en el ninot i li hem de dir, home, senyor Conill, vostè no ha fet bé la seva feina. A veure, vostè no ha guardat les pors del mar. Potser li donarem una altra oportunitat, o si no, pues, cridarem a la senyora Ardilla. Hem de jugar una mica amb el joc simbòlic i una mica amb l'humor. De fet, les millors estratègies per a superar les pors són el joc simbòlic, els disfraços, els dibuixos i els contes. A mi els contes m'agraden molt per a superar qualsevol tipus de situació, perquè permeten que el nen vegi d'una forma gràfica lo que ell sent, la por que sent. Normalment hi ha un personatge que passa per les mateixes situacions i és un personatge que té estratègies per a poder superar aquestes situacions. Llavors, el nen per imitació pues, ho pot solucionar. I tinc una anècdota molt, molt xula sobre el joc simbòlic que m'agradaria contar-vos, perquè va ser una nena de 6 anys que va trucar a la mare que portava 3-4 dies que no menjava. S'havia atragantat i llavors s'havia negat a menjar, solo prenia líquids. No és que tingués res a l'esòfag, no, uh-huh. Simplement per la por no menjava. Uh-huh. I llavors jo li vaig dir, home, has provat a donar-li purés? Va ser el primer que se'm va ocorrir. Diu, sí, tant, però no els purés tampoc es vol. Vaig quedar, clar, no havia tingut mai aquesta situació i li vaig dir, bueno, consultaré amb la pediatra. Li vaig escriure un correu a la psicòloga, li vaig escriure un correu a la psicòloga i em va dir, utilitzeu el joc simbòlic. Llavors, aquesta mare ho va fer superbé, clar, va agafar les nines, els donava, jugaven, que s'hi donaven de menjar, que una de les nenes s'atragantava, feien totes les copets a l'esquena, tal, i després, bueno, una vegada havia passat, la nena continuava menjant i després pues, la portaven al col·le i tornava del col·le i continuava menjant sense cap problema. En 24 o 48 hores aquesta por havia uh-huh. desaparegut.
Molt bé, molt interessant, veus?
No, la importància del joc.
És saber trobar aquests punts.
Sí, sí, sí.
I llavors, Mariví, tu creus que aquestes pautes que ens has donat, no?, d'educació que deies des dels límits, no?, mai des de la por, creus que també ho podem portar cap a l'àmbit escolar o són coses que s'haurien de quedar a l'àmbit familiar?
A veure, els mestres, l'escola té un paper molt important en el desenvolupament del nen. Jo crec que es pot parlar amb el tutor i dir-li, explicar-li la situació i el tutor mitjançant això, o joc simbòlic o tot això que hem comentat, contes, pot ajudar molt el nen amb ell i amb molts altres que estaran en la mateixa situació.
Sí, sí. Llavors les pautes serien les mateixes, no?
Serien les mateixes, seria no focalitzar, però fer algun tipus de d'experiència, de joc, de llibre. Jo crec que en alguns casos ja se treballa en alguns temes, perquè jo alguna vegada que he posat alguna cosa de contes i tal, he rebut correus de mestres dient-me i n'hi ha també aquest llibre, i n'hi ha també aquest altre. Vull dir que els mestres tenen moltes eines per a solucionar aquestes situacions.
Amb contes hi ha totes les temàtiques, sí. Realment, dius, ostres, com la quantitat de coses que es poden...
Per a combatre la por als animals, per a combatre la por a les tempestes, per a combatre la por a tots aquests sers imaginaris, per a combatre la por a fer activitats en públic, n'hi ha sí. Per a cada por,
sí.
I per a altres coses, clar.
Sí.
A mi n'hi ha un conte que va agradar molt, la ressenya, no ho he llegit, però que era por a... encén la nit, era, o sigui, que llavors transformava la por a la foscor, és que quan tu apagues la llum s'encén la nit, s'encén la llum, s'encén les estrelles, saps? És canviar-li una mica el tema al nen. Dic, pues, clar, és molt bonic això, no?
Sí, perquè, per exemple, això, no?, aquesta por a tancar el llum quan van a dormir, això sí que m'hi vaig trobar amb les netes, no? Quan no hi havia manera, havien de dormir amb el llum encès.
Els nens, ja hem dit, s'hi ha d'acompanyar. Vull dir que si tenen por pot deixar una llumeta. Sí. Això s'ha de treballar de forma particular amb cada nen. Això és una por bastant freqüent.
Trobo que...
Sí.
M'hi havia trobat i... I un cop s'han superat aquestes pors, pot ser que tornin amb un altre, o quan ja han passat aquesta fase i han superat aquesta por, ja no normalment no tornen.
A veure, clar, les pors hem vist una mica que són evolutives, que van apareixent segons les diferents edats, llavors... quan pot ser que tu tinguis superat la por a la foscor i després vingui l'època de la imaginació dels fantasmes i torni a revivir aquesta por, o que hi hagi un aconteixement estressant novament que els hi torni a recordar aquesta por. Quan parlem de pors normals, normals sí, que no suposen un problema per al nen, no són pors que, es poden
estan
tornar
superades.
A donar, se tornen a treballar i ja està. Ara, cap als 10 anys, la major part d'aquestes pors han d'estar superades. Si persisteixen més temps, hem de pensar de demanar atenció especialitzada, o s'interfereixin d'una manera important en la vida del nen. Clar, si un nen té por als gossos, no passa res, però si resulta que no surt de casa perquè té por de trobar-se un gos, això ja estem parlant d'una fòbia.
Clar,
sí, això et volia preguntar, no? També aquests nens que pateixen pors ja molt freqüentment, o pors que realment el paralitzen o el bloquegen, com afecta això, per exemple, el seu aprenentatge, la relació amb els altres?
Si estem parlant de fòbies o estem parlant d'ansietat, clar que els afecta. A veure, si un nen té ansietat per separació i no l'ha superat, que jo dic, això, als 3-4 anys, i té 7-8 anys, l'edat que comencen a sortir de colònies, a passar una nit fora o anar a dormir a casa d'un amic, són incapaços perquè tenen aquesta por a la separació, llavors sí que pot haver una repercussió. Però no quan parlem de les pors normals infantils. O sigui, la major part de les pors no són patològiques, són normals, i solo en un tant per cent molt petit estem parlant de pors que poden donar algun tipus de repercussió.
Molt bé, doncs la veritat és que ens ha quedat bastant clar, no?, tota la informació que ens has donat sobre les pors, perquè Quan nosaltres ens vam plantejar el tema va ser això, no? Pensant una mica només en les pors nocturnes i així, però realment te n'adones, no?, de la quantitat de pors que poden,
sí,
poden ja, arribar a tenir.
Ja t'he dit que jo no lo de l'atragantament no m'havia passat mai, saps? Lo he viscut una vegada a la meva vida, no? Sí, és... Es pot tenir por a qualsevol cosa.
Sí, sí, sí.
Es pot tenir...
L'important és això, no? Saber-ho reconduir,
sí,
jo, i ajudar-los a superar-les.
És molt important l'actitud dels pares, eh? Lo de no sobreprotegir i no educar des de la por i donar-les seguretat en si mateixos.
Sí, 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 aquesta penso que és una frase... Bueno, jo, Mariví, me l'he apuntat perquè és, a vegades aquesta estratègia d'educar des de la por, no, entre cometes, és una forma bastant utilitzada, no? No puja que cauràs, no?
Clar, és que és molt ràpida.
Te surt immediatament.
És acció-reacció.
Sí.
És molt ràpida.
I penso que està bé, no? Donar-hi una volta i dir, pues, eduquem des dels límits, des de l'acompanyament i no des de la por.
Exacte. Perquè... Sí, sí.
No, també això, fer-los una mica conscients de que tota actitud té una conseqüència,
sí,
i que ells siguin conscients d'això també. Però després, tampoc sense fer-li por, però de dir, per exemple, si toques aquesta planta, et punxaràs, però prova-ho a veure què passa.
Bueno, però
no?
ahí estàs, no, és una conseqüència normal, o sea, si la toques,
sí,
si toques l'estufa i l'estufa crema, estem parlant,
sí, sí,
d'una cosa normal, això
sí,
no,
sí,
és, no és posar-li pors, és dir-les una realitat.
Molt bé.
Això
és fer-li veure...
És parlar d'una realitat, això és,
sí, sí,
és normal.
Sí.
O sea, la por és un mecanisme de supervivència, eh? Si no, això, ens cremarien, eh? Ens haguessin menjat els tigres, els lleons, i no existirien com a espècie. O sea,
sí, sí, sí.
Però no educar des de la por per la rapidesa aquesta de dir, si no et portes bé, vindrà l'home del sac, que jo crec que ara ja no es fa això, no?
No.
Però lo de la punxada sí, eh?
Sí,
perquè
sí,
això ho he viscut jo moltes vegades.
Jo vaig veure
consulta
una cosa semblant, Mariví, que va ser, bueno, una família, no?, que li deia, vindrà la policia, i no, bueno, nen, que es portava malament, no? I llavors va vindre un policia a parlar a una família i li va dir, no li dieu això perquè un dia potser li farà falta la meva ajuda.
Clar.
I clar, no pot tindre por en aquesta figura.
Exacte.
No? I és una mica el mateix que deies tu amb el teu cas de metgessa.
Sí, sí, exacte, és així.
Molt bé, doncs pues moltes gràcies, Mariví, per haver col·laborat en el programa, donar-nos tota aquesta informació i aquests consells, que penso que val la pena, i també donar-te les gràcies per tota la feina que has fet durant aquests anys fent de pediatra.
I jo us vull felicitar a vosaltres per el programa que feu, eh? Molt interessant, tots els apartats que aneu fent són molt interessants.
Bueno, nosaltres una mica això, no, vas buscant coses que penses que poden ajudar, no?
A la... Sents a l'escola, a casa,
sí,
vas sentint i dius...
Sí. En tots els
àmbits.
Temes
que preocupen,
eh?
O que són,
sí,
importants de tractar.
Sí, sí.
Doncs molt bé, esperem en una altra ocasió també poder-te tornar, perquè sempre surten temes que ens pots ajudar, i tenint-te així tan a l'abast, penso que...
Molt bé.
I tan col·laboradora que ets, doncs... T'aprofitarem.
Molt bé.
Moltes gràcies, i nosaltres acabem aquí el programa L'Art d'Educar i donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Thank you.